Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després d'una nova derrota a Europa del Barça, que deixa l'equip de Xavi en una situació molt compromesa de cara a la classificació pels vuitens de final de la Champions. Ara el Barça està pràcticament obligat a guanyar els 3 partits que queden per estar a vuitens, començant pel de dimecres que ve del Camp Nou davant de l'Inter. Del partit d'ahir s'han de fer dues lectures. La primera és la futbolística. El Barça no va estar bé, no va tenir recursos en atac. L'únic recurs va ser fer arribar la pilota a Dembélé i ja sabem el que passa quan la té Dembélé, que comença moltes coses i pràcticament totes acaben en res. I després està el tema arbitral. A mi no m'agrada gaire posar el focus en els àrbitres, però realment costa molt d'entendre el que va passar ahir. Puc arribar a entendre que xiulin mans d'Ansu Fati perquè la porta aixecada i desvia la trajectòria de la pilota i això fa que acabi als peus de Pedri. Es pot entendre amb bona voluntat, però el que no hi ha manera d'entendre és per què l'àrbitre de VAR no va reclamar l'atenció sobre les claríssimes mans de Dumfries. No s'entén. Atenció que l'àrbitre VAR d'ahir, un holandès, és el mateix del dia del Bayern de Munic, que tampoc va advertir sobre un claríssim penal que va rebre Dembélé amb empat a 0 al marcador. Realment, qui vulgui pensar malament, no li faltaran motius per fer-ho. Finalment, segons hem pogut saber, el Barça no farà cap protesta formal a la UEFA per l'arbitratge del partit d'ahir. I per si fos poc, s'ha lesionat Christensen, un altre central que cau, esquinça el turmell esquerre. Ara mateix, per tant, Xavi només disposa de Piqué i d'Eric García. Nit negra pel Barça, que analitzarem en detall de seguida. En l'altre partit del grup, Bayern de Múnich 5, Victoria Pilsen 0. No li va anar millor a l'Atlètic de Madrid. Derrota 2-0 al camp del Bruges, amb gol i assistència de Ferran Jutglà, que s'està sortint aquesta temporada. Els de Simeone tanquen el grup amb 3 punts, però empatats amb Porto i Leverkusen. De la jornada d'ahir, destaquem la golejada del Nàpols a l'Ajax, 1-6, i avui tenim Real Madrid-Shakhtar i Sevilla-Borussia Dortmund, que pinta serà el darrer partit de Lopetegui a la banqueta del Sevilla, tot el tiempo de juego de la COPE. A l'Espanyol li han caigut 2 partits a Bradway per l'expulsió del dia del València. En futbol femení, el Barça jugarà 2 partits de la fase de grups de la Champions al Camp Nou, contra el Bayern i el Rosengard. En bàsquet, el Blaugrana Kuric, amb un traumatisme cranioencefàlic que es va fer en el darrer partit, s'estarà un temps de baixa. El Manresa va debutar amb victòria a la Champions, a la pista del Limoges, 73-76, i avui comença la Lliga Femenina amb 3 equips catalans. Comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guasch i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem per què va perdre el Barça ahir, per l'àrbitre o pel mal partit que va fer. Apunteu als àrbitres el 28%, al mal partit dels Blaugrana la majoria el 72%. En clau espanyol us preguntem, ja que el sentirem avui, si mereix tenir més presència a l'equip Nico Melamed. Creieu que sí el 67%, que no el 33%. I en clau Girona us preguntem quin jugador és més important pel Girona, Oriol Romeu, Riquelme o Tati Castellanos. Heu votat per Oriol Romeu, que també el sentirem avui, el 38%, per Riquelme la majoria el 52%, per Tati Castellanos el 10%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, molta teca avui, la pilota ja roda Esports COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡COPE! Comenzó el partido, Bose. Pusin la deja para Sachi Roberto. Este para Dembélé. Comenzó ya el encuentro, Paco.
El 70 ya, el
y luego Lujas. Pedri para Marcos. ¡Córner! A favor del Barça. Quitarían va a centrar. Nadie al remate, córner. Córner, Marcos Alonso. No, Pedri andaba por allá y envió al...
qué bien.
Dembélé.
Dale,
Dembélé. La deja para Rafinha, se prepara. Dan Skriniar. El pueblo está pitando al árbitro y rodean al colegiado con una amarilla. Mira en peligro. El balón para Joaquín Correa, muerto para Lautaro. Ha dado en Christensen. Ha rechazado la defensa balona de... Iba a decir Maffeo, el tiro gol. Rechazó la defensa, dio el balón atrás.
Empieza la segunda parte en Milán.
Sí, señor, con saque de centro del Inter de Milán, que va ganando 1-0 después del golazo de Çalhanoğlu. En la palona para Skriniar.
Y pitos, cuando ha entrado Gerard Piqué al campo, se ha retirado lesionado Christensen, se ha doblado el tobillo izquierdo.
Es para Onana. Segundo palo para el Canario, que empata Pedri. Empata el Barça y anulado por mano. Balón que sale en contragolpe.
Pide mano de Dumfries, Dembélé y varios jugadores del Barça.
Uy, 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 el espejo es muy raro.
Y ahora Xavi se lo dice al cuarto árbitro y le señala que es mano.
Paul Van Buchel.
Más clara que la de Ansu cuando anulan
los dos. Abre los brazos Pedri diciendo vamos, chato.
Es que
cuidado. Corner. El árbitro dice que corner.
Increíble.
Madre mía. Perdón,
el árbitro, Pedro, dice... Señoras y señores, dice que córner, lanza el Barça, fuera de banda, y el árbitro dice que final. No deja pasar los minutos, final.
Han tardado un minuto, por lo menos.
Como si ganara la Champions el Inter de Milán.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest Inter 1 Barça 0, amb molt protagonisme pel tema arbitral, un marcador que deixa el Barça, com us deia, en una delicada situació de cara a la classificació per vuitens. En l'altre partit del grup, el que estava previst, Bayern 5, Victoria Pilsen 0, així que Bayern 9 punts, Inter 6, Barça 3 i Victoria Pilsen 0. La bona notícia és que el Barça encara depèn de si mateix per classificar-se. Si guanya els 3 partits que queden, estarà a vuitens. La dolenta és que si perd dimecres ja que ve contra l'Inter, estaria fora. Dimecres que ve, Barça-Inter al Camp Nou i Victoria Pilsen-Bayern. Boig, Xavi, amb els àrbitres del partit. Un parell de documents postpartit del tècnic del Barça. Primer, indignat amb l'actuació arbitral.
Si em preguntes doncs, com estic indignat, la veritat, perquè ja no entenem res, no entenem res. Vull dir, ens expliquen primer que si hi ha mà de l'Ansu, no? Hi ha mà de l'Ansu, però marca un altre company, això és gol legal, doncs és una jugada de manual i l'anulen. I després l'altre, doncs, no s'entén, però bé, és que... És la meva opinió, al final ja vaig dir ahir, hauria de sortir a l'àrbit a parlar aquí, a donar explicacions de per què l'ha pitat, per què no l'ha pitat, si s'ha equivocat, si no s'ha equivocat. Ahir just parlava de que l'humanitzaria molt més. Avui estic indignat. O sigui, la paraula és indignació, perquè no n'hi ha una altra. No n'hi ha una altra, et sents totalment... que és una injustícia, és que és una injustícia.
Indignat Xavi amb l'àrbitre, però reconeixent també que el Barça no va fer un bon partit.
Ens hem de refer, diumenge tenim partit, la setmana que ve tenim l'Inter a casa i seran finals. I avui ja ho era i hem fallat i no podem fallar més. Al final tenim 3 finals, 2 partits a casa importantíssims, vitals, i els hem d'afrontar com a tal. Hem de donar més, hem de ser autocrítics. La primera part no hem estat al nivell que exigeix la competició. Això està claríssim, no? Ens hem d'exigir molt més a nosaltres en aquesta competició, més enllà de les decisions arbitrals i de la indignació que portem avui, però hem de jugar com a la segona part, amb més dinamisme, amb més capacitat de marcar la diferència, de voler anar a guanyar el partit. Ens ha faltat a la primera part, això.
De seguida, molt d'anàlisi. Avui a Esportscope, Anàlisi arbitral i anàlisi futbolística també, però abans la informació amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ha tornat l'expedició del Barça de Milà, decebuda per la derrota i indignada per l'actuació arbitral.
Sí, a veure, reconeixen a dins del vestidor, ahir em deien un parell de futbolistes que no van jugar bé, que és veritat que només el Barça va fer un xut a porta perillós, però es van veure clarament perjudicats per l'arbitratge de Vincic, de l'eslové. En la plantilla el que vam percebre i el que també van expressar públicament és que estaven indignats, que estaven molt, molt cabrejats. Jo, Xavi, feia molt temps que no el veia tan enfadat, de fet va veure fins i tot una targeta groga per protestar, que estaven frustrats i que consideraven que era una injustícia, un escàndol arbitral. Per això, després del partit es van plantejar dins del club elevar una queixa formal a la UEFA per protestar doncs, per aquests agravis que consideraven aquestes polèmiques decisions arbitrals que consideraven que els havien perjudicat ahir a Milà, però finalment el que ens diuen fonts del Barça és que no presentaran aquesta queixa formal, que no elevaran una protesta al màxim organisme del futbol.
Amb la derrota al panorama, Elena, es complica moltíssim. Li has de guanyar sí o sí a l'Inter, el dimecres que ve l'estadi del Camp Nou ve a l'Inter i pràcticament has de guanyar els tres partits que et queden.
Sí, es complica perquè és que dins del vestidor es veia aquest partit contra l'Inter de Milà com una eliminatòria, no? D'anada i tornada, perquè dimecres jugaran el segon partit al Camp Nou. I és el que deia Xavi, ara venen tres finals, s'ho han de prendre així, són tres partits que són definitius i també han de demostrar d'una vegada per totes que rendeixen a Europa, perquè és una nova derrota fora de casa en Champions que se suma al trist historial del Barça en aquestes últimes temporades.
Sí, sí. Escolta, i per si fos poc, es lesiona Christensen, també.
Un esguins al turmell esquerre i quan sortia del vestidor el vaig veure que coixejava bastant ostensiblement i pel que ens diuen, després de fer-li proves aquest matí, el Barça ha emès un comunicat, però no han donat el temps de baixa, pel que ens diuen estarà segur 15 dies fora. Per tant, ja pots apuntar que es perdrà la tornada contra l'Inter de Milà dimecres que ve i també el clàssic del Bernabéu. Per tant, és l'hora de Gerard Piqué.
Ara sí, passa ser, és que no hi ha més.
No hi ha més, passa de ser cinquè central a segon, perquè ja saps que Araujo està lesionat, bé, a segon, sí, a segon amb Eric García, perquè Araujo està lesionat i Koundé, veurem en quines condicions arriba, ell vol estar, ja ho vam explicar el 16 d'octubre al clàssic del Bernabéu, però de moment encara no entrena amb el grup, està pendent d'una ressonància i el seu objectiu és arribar a aquest partit.
Perfecte. Ara seguirem parlant del partit d'ahir, evidentment. Ho farem des del punt de vista arbitral amb Muñez Fernández, ho farem des del punt de vista futbolístic amb l'Àngel Pichel Alonso, però abans, Elena, un parell de noms propis més al marge del partit de l'actualitat blaugrana, Griezmann. Hi ha acord ja entre el Barça i l'Atlètic de Madrid per solventar el problema?
Falta signar els contractes, però pel que em diuen des de l'entorn més proper de Griezmann, l'acord està tancat. És Griezmann qui ha liderat totes les negociacions perquè això fos possible. Li va dir, de fet, al seu equip d'advocats, al seu equip d'agents, que mediessin entre Barça i Atlético perquè això fos una realitat, perquè ell es volia quedar sí o sí a les ordres del Cholo Simeone i finalment serà com ell volia. Serà possible abans del Mundial, es convertirà definitivament en jugador de l'Atlético de Madrid a tots els efectes. Es baixa el sou un cop més per encaixar la massa salarial. L'acord es tancarà per 20 milions d'euros més dos en variables, la meitat dels 40 que tenien per contracte fins 2026, però estaven condemnats a entendre's. La clau per l'acord ha estat l'advocat de Griezmann, m'expliquen, Seban Karin, perquè fins fa poc els clubs no parlaven entre ells, no hi havia cap tipus de conversa. De fet, hi va haver, recordaràs, l'amenaça del Barça de portar l'Atlético als tribunals perquè consideraven que els havien de pagar els 40 milions d'euros per al primer any de cessió. Després, Mateu Alemany va intentar una reunió amb Gilmarín, no el va voler rebre, el màxim dirigent de l'Atlètic de Madrid, i finalment ha estat Griezmann qui ha fet una mica de mediador entre les dues parts i ha arribat a un acord que jo crec, i que les parts, per molt que no ho admetin públicament, creuen que és satisfactori. El Barça, en un moment, no fa cap comunicat, no té intenció de fer-lo, però sí que et reconeixen que està en marxa i que es podria concretar.
Sí, és un tema que s'havia d'arreglar d'una manera o d'una altra perquè en la situació actual les tres parts perdien. I després Leo Messi, Elena, que ahir a mitja tarda, abans del partit, la periodista argentina Vero Brunati feia un tuit dient que Leo Messi seria jugador del Barça a partir del juliol del 2023, però de moment des de l'entorn de Leo Messi el que diuen és que no hi ha una decisió presa ni molt menys, no?
té molt bones informacions, sempre l'acompanya Vero Brunati, però evidentment vam preguntar a l'entorn, a dues persones de l'entorn de Leo Messi, a mi el que em deien és que ara mateix no té cap decisió presa, que es vol centrar en el Paris Saint-Germain i en disputar el Mundial amb Argentina, que després de Qatar vol prendre una decisió. Sobre la taula hi ha diversos escenaris, seguia el Paris Saint-Germain que li oferiria renovar, anar a l'Inter de Miami, a la MLS, perquè ja ho hem dit moltes vegades, a ell a Messi li agradaria retirar-se allà, i també la possibilitat del Barça, que pel que em diuen des de l'entorn de Messi els consta que estan movent l'arbre, però no hi ha hagut cap conversa entre Messi i Laporta. La relació entre el president i el jugador continua sent inexistent. Messi, ja sabeu, va acabar molt disgustat per la sortida abrupta i de moment no hi ha ponts de diàleg entre els dos. Continua la relació molt freda. Per tant, el que em diuen és que ara mateix no hi ha absolutament res amb el Barça perquè no hi ha ni converses, ni cap proposta, ni tampoc un acostament de Messi amb Laporta. És una possibilitat en el futur. No et diuen que no, perquè saben que Messi té cartell, perquè a més està en un molt bon moment aquesta temporada amb el Paris Saint-Germain, però ara per ara, a dia d'avui, no hi ha res amb el Barça.
Tindrem col·laborat Messi. Condis, gràcies i descansa, que has dormit poquet, eh?
Sí, sí. I la veu em passa factura, també, quan dormo poc. Vinga. Així que ho intentarem.
Cuida't, que vagi bé.
Vale, gràcies. Adéu, adéu.
De seguida tornem al partit.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
I 23 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Mentre sonava la publicitat, notícia d'última hora al Barça. Ens arriba un comunicat mèdic, que si és elongació a l'adductor de la cuixa dreta. Una altra baixa per Xavi. Abordem la polèmica arbitral del partit d'ahir amb César Muñiz Fernández, exàrbitre internacional. César, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos con las dos jugadas de Marras. Primero, la mano de Ansu, que hace sí. Que anulen el gol de Pedri. ¿Están bien señaladas o mal señaladas?
Bien, es una jugada confusa, porque en el campo ver esa mano no es fácil. Tiene que ser a través del VAR o a través del monitor. Pero lo que penaliza Ansu Fati es que tiene la mano un poco en posición antinatural. Porque si fuese una mano normal, natural, y le pegara, pues sería accidental y no pasaría nada por la siguiente jugada. Pero en este caso el árbitro interpreta de que Ansu, pues inconscientemente, al intentar rematar, pues tiene el brazo un poco extendido y eso es un poco lo que le penaliza. Y la regla un poco lo que dice es eso, de que cuando tiene un jugador en una posición antinatural de unos brazos o las manos, pues lógicamente corre un riesgo, y ese riesgo es que si impacta el balón en tu mano, pues es mala, ¿no?
O sea que esa acción para ti está bien señalada, está bien, sí, bien
está
anulado.
Bien, para mí está bien peritada, está bien señalada por eso, porque la mano de lata de Ansu, sin querer, lógicamente, porque nadie quiere cometer una mano voluntariamente, pero en el salto pues tiene la mano extendida y lógicamente corre un riesgo y hace que el árbitro pues a través del monitor vea que esa mano es antinatural y por eso anula la siguiente jugada, ¿no?
Claro, ayer después del partido los protagonistas que hablaron, tanto Xavi como Sergi Roberto, sí, como Eric García, dijeron: a nosotros este año nos han dicho que, sí, que si la mano era involuntaria y el rechazo iba a parar a un compañero, o sea, si Ansu hubiera metido el gol, bien anulado, pero si va a parar a un compañero y es el compañero quien marca, que se podía dar.
Le han dicho eso y es correcto, pero siempre que sea involuntaria. Y en este caso, el árbitro entiende, como es una jugada de interpretación, de que Ansu Fati tiene el brazo extendido. Perfecto. Y que, lógicamente, corre un riesgo. Entonces, por eso, para el árbitro no es involuntario, sino es voluntario. ¿Por qué? Porque tiene posición antinatural.
Okay.
Si fuera una posición que el brazo más abajo, a la altura de la cadera, o a la altura de movimientos normales,
sí.
Pues no pasaría nada. Sería accidental, pero en este caso le delata un poco la posición de la mano, que está un poquitín elevada.
Perfecto. La segunda jugada, las manos no pitadas de Dumfries dentro del área.
Sí. Bueno, pues para mí esto sí que es un penalti. Es un penalti porque al final es un poco lo mismo que te comentaba con Ansu Fati. El defensa corre un riesgo, tiene una posición antinatural, el brazo está en alto, está extendido y corre un riesgo. La verdad es que no se puede saltar con los brazos en alto. ¿Por qué? Porque el defensa corre un riesgo, que si el balón impacta contigo, pues es penalti. Por lo tanto, en este caso, ahí no entiendo. Bueno, entiendo a lo mejor que no lo pueda ver, porque es una jugada difícil en el campo, pero para eso tenemos el VAR,
claro,
para que le avise de que es un error grave, porque no olvidemos que ese defensor, con ese brazo en una posición antinatural, impide que vaya un contrario.
Claro, eso es lo que más cuesta de entender, ¿no, César? ¿Por qué llama el VAR a revisar la primera jugada y no la segunda, cuando es tan claro?
Eso es, porque al final el VAR pues no lo hizo porque entendió que esta jugada pues es una jugada gris. Pero al final son jugadas casi muy parecidas, porque yo siempre digo que en el fútbol no hay jugadas idénticas, parecidas, donde el futbolista, tanto Ansu Fati como el defensor, tiene posiciones antinaturales. ¿Qué es posición antinatural? Pues bueno, pues por encima del hombro, un poco estirado,
sí,
extendido, y corres un riesgo. Y la regla penaliza eso, que tienes que tener mucho cuidado cuando vas a rematar de cabeza, que si tienes la mano un poco extendida, el brazo, o haces un poco más con más cuerpo el brazo y la mano, pues lógicamente pues corres un riesgo, y si te impacta, pues es mano. Por lo tanto, cuesta creer que el árbitro, vale, fácil que no lo entienda, porque no lo vea, porque sí, está tapado, que es rápido, lo entendemos perfectamente,
sí,
pero el VAR tiene que avisarle por lo menos que vaya a ver la jugada en el monitor.
Perfecto.
Para verla, por lo menos, otra opinión y otro punto de vista que tuvo en el campo, que muchas veces en el campo, por la colocación, por la situación, no lo ves de la misma manera que lo ves en la televisión.
Si le llama, si le llama a César, yo creo que hubiera pitado penalti, ¿no? Si la ve en el monitor.
Yo creo que sí, porque si antes interpretó de que la posición antinatural de Ansu Fati pues era punible, pues este tenía que sancionarlo igual, pienso yo. ¿Por qué? Porque son jugadas muy semejantes, parecidas, de jugadores que tienen el brazo extendido ocupando un espacio.
Perfecto. Una última cosa, César, que ha reclamado Xavi en la rueda de prensa previa al partido, y ayer lo repitió, que estaría bien que los árbitros, después de los partidos, también opinaran sobre las jugadas, ¿a favor o en contra?
Bueno, al final es un poco el debate que quieren muchos exfutbolistas, entrenadores actuales, mucha gente de los medios de comunicación, de que el árbitro, pues bueno, pues que al día siguiente, pues viendo un poco las jugadas, pues que dijera, pues mira, pues he acertado aquí, he fallado, he visto esto, no he visto lo otro. Bueno, al final es algo que de momento la federación y el comité no lo tienen claro, porque al final es un poco alargar un poco más el partido, porque el partido, para bien o para mal, ocurrió ayer, el domingo, el miércoles, el Champions, es decir, ya ocurrió, y tristemente no puedes hacer nada, no puedes volverte atrás. Entonces, muchas veces es alargar un poco, pues la agonía, como digo yo, ¿no?
La
polémica. Entonces, en ese aspecto, por eso el comité de la federación pues prefieren dejarlo como está, que si hubiera alguna posibilidad de poder dar marcha atrás, pues ojalá, pero en este caso lo que hacemos es avivar un poco más la polémica. Pero también, por otro lado, es interesante, y yo creo que es bueno que todo el mundo sepa que los árbitros se equivocan, son humanos, como se equivoca el futbolista al tirar a portería, o el portero a parar una jugada clara, que al final se reconozca que se ha equivocado y que no pase nada.
Okay.
Que no hay que matar a ningún árbitro porque se haya equivocado, lo mismo que falla un futbolista, un defensa, un delantero. Lo que pasa es que, bueno, es un poco ya un tema de cultura deportiva, que eso es difícil de encajar en España, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea que tienen exfutbolistas, entrenadores, etcétera, de que el árbitro pueda hablar al día siguiente de un partido, pero yo a día de hoy lo veo bastante lejos.
Muy bien. César Muñiz Hernández, un placer, gracias por atendernos, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosaltres, un abrazo fuerte.
Hasta otra. Volem fer també l'anàlisi futbolística amb l'Àngel Pichi Alonso. Pichi, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Amb tu vull parlar de futbol, però d'entrada et pregunto per les dues jugades polèmiques, que et semblen, Àngel?
Bueno, a mi no m'agrada parlar de polèmica, m'agrada parlar de futbol, però bueno, jo crec que ahir són dos errors molt, molt, molt greus. A mi el gol de Pedri és un gol com una catedral. Ja sé que tots els, la majoria dels àrbitres, analistes, els mitjans diuen que no. Però a mi aquest estiu vaig estar en una xerrada dels àrbitres d'una hora en la que deien que si un atacante toca el balón con la mano y un compañero marca gol, solo será anulado si la mano es voluntaria. Mm. Si algú de tots aquests àrbitres creu que la mà d'Ansu Fati és voluntària, si no ha jugat a futbol mai. Seria un jugador que veu sortir al porter qualsevol, que veu sortir al porter, el primer que fa és tancar els ulls. Per tant, toca la pilota a Onana i a 20 centímetres, 30, un metre, és igual. Li toca la mà a Ansu i a més diuen, mano antinatural. Antinatural seria que saltés davant de rematar de cap amb les mans pesades al cos.
Sí, sí.
No hi ha cap voluntarietat. La voluntarietat existeix quan la mà va a la pilota. Quan la pilota va a la mà no hi ha voluntarietat. I Ansu Fati segur, seguríssim, tanca els ulls i una mica la por de dir, ui, aquest marrambre, no?, en aquest sentit. I per tant, per mi no és voluntària en cap moment i el no ser voluntària ha de ser gol.
I l'altra encara té menys justificació.
I l'altra, la justificació, la poca justificació és la del VAR. No té cap justificació, no?, perquè hi ha dos fets. Mira, quan Eric fa el penal, el gest immediatament és que el jugador, si veus com gesticulen, saps si és o no és penal en la majoria d'ocasions.
Sí, sí, sí.
I Eric fa un gest com volent dir, me cago en la mar. El mateix que fa Dumfries després, quan pensé, perdó per l'expressió, l'he cagat.
Sí, sí,
en aquell moment, l'he cagat.
Sí, sí.
I només per la gesticulació ja saps que li ha pegat a la mà, no? I que el VAR, amb repetició, no ho vegi, em sembla gravíssim, gravíssim. Ara bé, dic tot això.
El futbol, Àngel, el futbol. A veure.
Tot això no ha d'amagar els dèficits ofensius que ha mostrat l'equip a Mallorca i davant de l'Inter. Ni ha d'amagar tampoc, ni ha de treure mèrit al gran partit defensivament que va fer l'Inter. Francament, va anul·lar els dos extrems, pràcticament, sobretot a Dembélé, amb Di Marco meravellós i sempre amb l'ajuda de dos contra un. Només va tenir una opció, que va marxar a la línia de fons i va centrar, que va ser precisament ajuda de gol. Va desaparèixer Rafinha. Jo crec que amb aquest dibuix que va fer Xavi
no el va ajudar.
No va acabar de funcionar, perquè no. Rafinha per dintre no és un jugador que sap combinar, igual que Dembélé. Si es poses per dintre no s'associen, no saben associar-se i tant, sinó que són jugadors de molta velocitat, de molt desequilibri individual en el contra un. I, òbviament, col·locar-lo per dins, Rafinha va estar negat en tot moment.
Escolta, Dembélé per tu va fer un bon partit o un mal partit? Perquè la gent que és pro Dembélé diu, és l'únic que ho va intentar. I la gent que no som tan pro Dembélés, home, sí, però com sempre, prova molt i acaba pràcticament res.
Va bé, és cert. Els dos tenen raó. Els dos crec que tenen raó. En aquest cas, si analitzaríem a Rafinha, diríem no. Ni una cosa ni l'altra, perquè ni ho va provar ni va estar encertat. Però Dembélé ho va provar.
Sí.
Cert que t'he dit abans que el van comentar bé, però va ser l'únic jugador que ho provava una i altra vegada. Cert que no va estar molt imprecís i que no va poder superar a Di Marco, però no va ser el pitjor ni de bon tros.
No, és que més que el problema de Dembélé és de l'equip, Àngel, que Dembélé no pot ser l'únic recurs.
Pedri va estar bé, però és que Gavi ho participa molt poc, Lewandowski no va rematar porteria pràcticament com qui diu, és que va tenir problemes. I curiosament, no sé si això tindrà que veure o no, però els dos partits que ha patit ha estat amb la defensa de 5, a Mallorca, amb tres centrals grans, forts, contundents, i contra l'Inter també amb tres centrals forts, contundents, i això, dos equips ha tingut problemes per generar ocasions de gol i per tenir ocasions de gol.
Sí, sí. Escolta, optimista o pessimista de la classificació? Perquè pràcticament has de guanyar els tres partits que queden,
Bueno, jo soc optimista perquè penso que el Camp Nou és un escenari ideal per trencar una defensa tancada i estic convençut que el Barça jugarà millor, traurà experiència de lo que ha passat aquí a l'anada. I després, òbviament, has d'intentar no sé si guanyar o no perdre contra el Bayern, però el primer pas, sense cap mena de dubtes, és guanyar l'Inter. Si no guanyes a l'Inter, estàs fora.
Okay.
Però, vamos, jo crec que el Barça al Camp Nou està amb més que capacitat per guanyar a l'Inter i a poder ser per més d'un gol.
Okay. Ho comentarem, Àngel. Gràcies. Una abraçada, eh?
Una abraçada.
Adéu. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. Esports Cope.
La imatge del dia. La fotografia de la classificació del grup C de la Champions. Primer, Bayern de Múnich, 9 punts, diferència de gols més 9. Segon, Inter de Milà, 6 punts, diferència de gols més 1. Tercer, Barça, 3 punts, diferència de gols més 1. I quart i últim, Pilsen, 0 punts, diferència de gols 11 negatius. És la imatge de la crua realitat. Qualsevol persona pot dedicar-se avui, per exemple, ara mateix, a fer càlculs del millor i pitjor que pot passar pel Barça amb les 3 jornades de la segona volta pel davant. Pots acabar sent primer? Sí. Pots acabar sent últim? També. En el pitjor dels casos, si ja perds contra l'Inter de Milà, poca broma, el dimecres que ve estàs pràcticament fora perquè suposem que el Bayern guanyarà el Pilsen. Però per deixar de fer càlculs, el Barça s'ha de proposar que ha de guanyar els 3 partits. I el primer que ve és l'Inter, si guanyés per més d'un gol millor. En definitiva, molts números encara, però has de guanyar tot. La setmana que ve tornarem a fer una fotografia a la classificació i tornarem a veure la realitat. No sé si crua, al punt o ben feta.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. No va ser una bona nit pel Barça a Europa. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Tampoc per l'Atlètic de Madrid.
No va ser una bona tarda nit pels equips espanyols. Va perdre l'Atlètic de Madrid a camp del Bruges 2-0. Gols del català ex del Barça, Ferran Jutglà, que després del partit és un dels jugadors de moda en el continent europeu, va passar pels micròfons del Partidazo.
Estoy contento con el rendimiento individual y yo pienso que el equipo pues está trabajando en la buena línea y queremos conseguir cosas bonitas. Pues a todos los futbolistas nos gusta jugar, sentirse valorado. Aquí me lo siento y pues bueno, todos sabemos el mes y medio antes del Mundial que queda, que es una maratón de fútbol y a todos los futbolistas nos gusta.
Derrota de l'Atlètic de Madrid fallant un penal. Griezmann va fallar un penal. Bruges líder, ple, 3-3, 9 punts. Amb 3 punts, segon Porto, tercer Leverkusen i Coel Atlético. Tots amb els mateixos punts. Parla l'entrenador del conjunt matalasser, Diego Pablo Simeone.
Está claro que nosotros tenemos que mejorar en ese aspecto. Lo bueno de esta zona a la cual estamos compitiendo, que dependemos de nosotros, que nos tenemos que quedar con las cosas buenas y corregir lo más rápido posible las situaciones corregibles que necesita el equipo para poder competir en una competición que no te permite errores.
Això, el grup B, el grup A, la golejada que rep l'Ajax 1-6 davant el Nàpols, és la pitjor derrota com a local en la seva història. Primera volta impecable dels italians. També destaquem Liverpool 2, Rangers 0. Els anglesos són segons de grup amb 6 punts. I el grup D, Sporting de Portugal 6 punts, Tottenham 4, Eintracht de Frankfurt 4 punts, tanca Marsella amb 3 punts ahir d'aquests partits de la tercera jornada de l'última de la primera volta. Destaquem la victòria del conjunt francès del Marsella per 4-1 davant l'Sporting de Portugal.
Tot això va passar ahir. Avui el Real Madrid rep el Shakhtar. Novetats del partit, Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Busca el Real Madrid encarrilar la clasificación para los cuartos de final ante un equipo, el Shakhtar, que ha ganado todos los partidos en su liga doméstica y que lleva de momento 4 puntos tras las 2 primeras jornadas. Recupera a Ancelotti, a Modric, que en principio va a ser suplente, y también a Lucas Vázquez, y sigue sin poder contar con Courtois, que tampoco estará en Getafe el próximo fin de semana, ni con Ceballos, que se lesionó ayer en los isquios. En cuanto al once inicial, un once muy titular, al que van a regresar Militao en el eje de la zaga y Valverde en el centro del campo. Lunin va a debutar en la Champions contra un equipo de su país y en principio el tridente ofensivo lo van a formar Rodrigo, Benzema y también Vinicius.
Gràcies, Miguel Ángel. I al Sevilla, Albert, que rep el Borussia Dortmund, vaya paparot avui Lopetegui.
Sí, a les 9 de la nit s'ha parlat molt poquet del partit, més de la situació de Lopetegui, que sembla és qüestió d'hores que abandoni ja la banqueta del conjunt andalús. Recordo el Sevilla, la Champions, només un punt de 6. Què diu, què pensa el, de moment, tècnic del Sevilla, Lopetegui?
Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo como entrenador de un gran club como es el Sevilla y la de afrontar el partido de mañana con la mayor de las energías. Es lo que hemos hecho durante 169 partidos y voy a seguir siendo fiel en el partido 170. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla.
Dolgut, sembla que sí. També City, Copenhague, grup H, 9 de la nit, Benfica, PSG, Juventus, Maccabi, grup E, 3 quarts de 7, Salzburg, Dinamo de Zagreb, i a les 9 de la nit, Chelsea, Milan, el conjunt anglès buscant la primera victòria en aquesta Lliga de Campions.
20 minuts i les 4 de seguida al debat.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala a Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paulaner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 5 al 16 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-barcelona.es. ¡No faltes! Oktoberfest Barcelona y Paulaner recomiendan el consumo responsable.
Vinga, obrim el debat amb el Tomàs Guasco. Hola, Tomàs, bona tarda.
Pallori, què tal, que guapo.
Molt bé. I amb el Jacinto Vicente també. Abogado, buenas.
Sí, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bé, hem de fer el doble debat, no? L'arbitral i el futbolístic. Tomàs, comencem amb l'arbitral. Què et van semblar les dues jugades de Marras?
La primera, que com és una vella batalla meva, toda mano es penalti, toda mano es sancionable. Jo crec que no. Llavors, pues bueno, uns dies sí, uns altres dies no. Jo crec que jo segueixo pensant en la voluntarietat de tocar la pilota i aprofitar-te del moment. Mm. Bueno, pues, la van pitar ahir, no sé quan. L'altre, a mi em sembla que és un penal evident. Sí. No, jo, los antibar com jo, ens preguntem, oiga, pues pa esto, que sea el árbitro que se equivoque. Perquè si han 40 tiros, 3.000 càmeres i conyes d'aquestes i no veuen que un tiro li dona la pilota a la mà, pues, hijo mío, que em diràs, avui el toca tu i l'altre dia el tocarà amb un altre. Aquest és el problema. Em sembla bastant conya. El joc, pues, manifestament, mejorable, no?
Sí, ara parlem del futbol, però abans, Jacinto, del tema arbitral, la primera jugada és més discutible, si tu quieres. Hay gente que tiene argumentos en un sentido, hay gente que tiene argumentos en otro. La segunda, la gran pregunta és por qué el VAR no llama al árbitro a que revise la acción, por lo menos.
No, yo la primera... Con esto de las manos es muy complicado. Yo la primera sí que creo que una jugada donde hay una mano, aunque no sea voluntaria, pero si de algún modo ayuda a la jugada y acaba en gol, para mí esta, yo igual sí que la, pero ya te digo, sin criterio común, porque nunca se sabe nadie cuál es el criterio, para mí yo sí la anularía.
¿Sí?
La segunda es descarada. Yo la segunda no entiendo, lo único que puedo pensar es que debieron ver que, yo qué sé, que la pelotita rozaba el cabello del jugador y entender que había un rebote de la cabeza a la mano, pero es incomprensible.
Sí, porque la mano parece muy clara. Es curiosamente, Jacinto, es el mismo árbitro de VAR que el día del Bayern-Barça, que ya no llama tampoco a revisar una jugada para mí muy clara, que es un penalti muy claro a Dembélé. Bueno.
Yo sí estoy de acuerdo con el VAR, porque creo que en esta se ha equivocado de manera flagrante. En la del Bayern se pudo equivocar, pero también es verdad que, por ejemplo, con el VAR, ayer la primera jugada que hubiera sido penalti de Eric García,
sí, unas manos, sí,
la salva el VAR.
Sí, porque es fuera de juego previo.
Entonces, en otros partidos, no con el Barça, con el Madrid, hay muchas jugadas que se han revisado bien. O sea, que yo creo que sirve más que quita. Okay. Yo creo que el VAR, pues de cada 10 jugadas, 8 prácticamente las cubre bien y las salva, que podrían haber errores, y uno o dos te genera esto. Lo que pasa es que la de ayer es muy descarada, ¿no?
Y después está el fútbol, Tomás, que es evident que el Barça no va a hacer un buen partido.
No, ni a Palma tampoco.
Tampoco.
tampoc, no, no? Són dos partits futurs, no? Bueno, suposo que també, mira, sempre has de mirar l'altra banda. El Madrid del dia de l'Osasuna pues, tampoc va ser un equip lluït. Jo crec que estem amb el mateix, és molt partit. Vols repassar l'enfermeria del Barça?
Sí, sí, avui, no, no. Avui acaba de caure que sí, ho sabeu, no?
Acaba de caure que sí, ha caigut Ceballos, Bodic va venir com va venir, etcètera, etcètera. Et vull recordar que queda un Mundial i des de que tornen 6 mesos de competició. Sí. Bueno, pues, aquest és el calendari que hi ha, pues, apaixugaremos con esto. Ara, demanar espectacle i demanar grans partits i demanar que els equips estiguin bé, pues mire, no. No és possible, humanament parlant, físicament parlant. Bueno, però escolti, hi ha ratxes, la del Barça és molt dolenta, pues suposo que escamparà, però a mi no em sorprèn, vaja.
Sí, lo que pasa que igual para cuando escampe igual estás fuera de la Champions, claro. Jacinto, que ahora tienes que ganar los 3 que quedan, prácticamente.
A ver, yo de ayer, el análisis, yo creo que hay 5 nombres o 5 puntos y lo que voy a detallar rapidito. Primero, horroroso planteamiento de Xavi a nivel ofensivo. Lo de meter a Rafinha por dentro, mató a Rafinha y mató casi a Pedri. A nivel defensivo, el Inter no llega bien. Entonces, si hay una manera en que el Inter te pueda hacer daño es con espacio. Y le dio el espacio, o sea, una cosa es ser atrevido, valiente, que el Barça tiene que tener beneficio. Otra cosa es la defensa en medio campo, no hace falta, se puede jugar 10 metros atrás. Para jugar como jugó, yo ayer hubiera puesto a Kessié, desde Rafinha. Que sí, que lo decimos a posteriori, creo que el planteamiento. Cuando lo hace bien hay que decirlo, y cuando lo hace mal creo que hay que decirlo. Y ayer para mí Xavi se equivoca gravísimamente y es el principal responsable de la derrota. Pero además en un partido que es muy importante. Tú te puedes equivocar en Liga, pero ahí más o menos tienes tiempo.
No, ayer era vital, era un partido vital ayer. Vital.
Es un partido vital y no te puedes equivocar. Después, segundo,
más palos, a ver,
jugadores,
venga.
Jugadores yo ya me repito, pero es que lo de Busquets no tiene salvación, o sea... defensivamente ni cubre las transiciones, ni corre para atrás, el gol sale retratado, ya son muchos partidos de muchos años, el gol él está mal posicionado, es su hombre, en la Coulo en esa jugada es su hombre, está mal posicionado y llega tarde, y ofensivamente ayer Busquets no juega fútbol, juega balonmano. Entonces se supone que él tiene que marcar ciertas diferencias y está muy bien para ponerlo en Vitoria Pilsen, para jugar la Liga Española, pero para partidos importantes en Europa, y hace mucho tiempo que Busquets sale retratado demasiado. El árbitro, lo hemos hablado. Luego, para mí, hay detalles pequeños que igual no son tan trascendentes, pero que también creo que se deben. En Europa, para ganar una Champions, para poder aspirar a ganarla, hay muchos factores. Pero también, por ejemplo, el balón parado del Barça es increíble. O sea, hay 12 córners, 12 faltas laterales. Igual que cuando se marcó un gol de córner, se alaba en las televisiones, en los medios, al miembro del staff técnico que prepara el balón parado, yo no sé quién es el que prepara el balón parado de Barça, pero que se lo haga mirar. Y luego, vuelvo a otro tema que también es bastante recurrente, pero lo voy a intentar explicar de manera muy gráfica, el tema físico. O sea, en la Liga Española, cuando Gavi, por ejemplo, choca con un jugador, el que sale rebotado es un jugador. En Europa, cuando Gavi choca con un jugador, el que sale rebotado es Gavi. Y Gavi es de lo mejorcito que tenemos a nivel de intensidad, de presión y de físico. Conclusión, bueno, pues yo creo que hubo gente que se emocionó mucho, pero yo creo que tanto Tomás como yo hace un mes y pico decíamos que pasan, este Champions no lo gana.
No està malament el repàs del Jacinto. Tomàs, jo per mi s'ha deixat un nom que també va generar molta polèmica i amb això acabem, que és Dembélé, que ara ho comentàvem amb el Pichi. Per la gent que li agrada Dembélé, ahir deien és l'únic que ho intenta, i per la gent que no li agrada tant, diu és que comença moltes coses i no acaba cap.
Bueno, i potser tenen raó els dos, no? A mi em sembla un jugador extraordinari en quant a possibilitats. Ara, noi, hi ha qui el pas endavant a l'altíssima competició no el dona. A mi em sembla ràpid, descarat, tècnicament més que correcte. Em sembla un delanter. Jo recordo fa molts anys que un dia, amb un tiempo de juego, jugava al Madrid, diu, què fitxaries? I jo vaig dir, Mbappé, i que començava, sí. Mbappé i Dembélé. Sí. Vull dir que a mi és un tipus que sempre... Ara, ja, realment és cert que dius, escolti, a l'hora de la veritat...
Què t'arregla? No gran cosa.
Sí, clar, a l'hora de la veritat dius, escolti, nene, s'ha de fer un pas endavant que duri. No que és un partit que digui, hòstia, és que va al Bernabéu i fa tres jugades de gol i guanya el partit el sol. Bueno, i el següent, i l'altre, això és la gran assignatura pendent que té aquest xicot, no?
Molt bé, senyors. Aquí ja estem de moment, amics. Tomàs Jacinto, moltes gràcies, eh?
Adéu, Ballori, querido.
A vosotros.
Abogado.
Que vagi bé, seguim.
Adiós.
Escàndol i mal joc a la Champions. Ara, a defensar el liderat a la Lliga amb la narració del millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça, Celta.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Òscar Pereiro.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Anem amb la informació a l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Es confirmen els dos partits a Braithwaite.
Sí, tu. La tonteria de l'altre dia de Braithwaite quan l'equip guanyava 2-1 li ha costat al jugador danès dos partits de sanció, el recurs de l'Espanyol que no ha prosperat. Així que se vienen cambios, que diria aquell pel nou Mirandilla de cara al partit de diumenge, perquè Calero, per exemple, es dubta al lateral dret, no hi ha solució amb Oscar Gil, i és possible que doncs a l'acompanyant a Puado i a José Lu jugui Nico Melamed, que no ho va fer gens malament l'altre dia. Un Nico Melamed que avui ha anat a la roda de premsa i ha parlat així de bé del seu company Álvaro, el porter.
Pues la verdad que ha sido un ejemplo para el equipo, porque su mentalidad no es fácil. No es fácil la personalidad que ha tenido después de un error que fue difícil el fin de semana, pero ya el día siguiente ya se repuso, ya le costó dormir evidentemente esa noche, pero ya esta semana ha demostrado ser un gran portero, ya dando lo máximo de sí en cada entrenamiento y demostrándonos que vuelve a transmitir o sigue transmitiendo la misma tranquilidad que desde el primer día.
I li preguntàvem a Melamed sobre la tensió, si hi ha finals o no davant de Cádiz i Valladolid.
Pues no sentimos esa tensión, las finales vienen siendo desde el primer partido de liga, sabemos que cada fin de semana es un examen para nosotros y tensión ninguna, es que volvemos a estar tranquilos porque sabemos que compitiendo y jugando tal y como venimos entrenando y como venimos demostrando que podemos conseguir las victorias, acabarán llegando de una manera u otra, entonces no sentimos esa tensión, sí que es verdad que vamos a ir a por el partido del fin de semana como si fuera una final como vienen siendo todas las otras.
Acabo, ho té fotut a l'Espanyol si vol que Cornellà al Prat sigui seu del Mundial 2030. Ja saps que entre Espanya, Ucraïna, Portugal, no? Ucraïna, treu seus, només hi haurà 12 estadis a Espanya. La federació diu que només vol doblar una ciutat, que seria Madrid, evidentment, i Barcelona, evidentment, només es jugaria al Camp Nou. Així que, de moment, Cornellà al Prat ho té complicat.
Ells s'ho perden perquè és un magnífic escenari.
Sí, senyor.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
El Girona, Albert, ha parlat Oriol Romeu.
Sí, una de les peces bàsiques d'aquest Girona de Mitchell. Sempre reiterem el doble pivot d'Ulldecona. De moment és fix Aleix García i Oriol Romeu. Ha parlat de la continuïtat. És un jugador, insisteixo, habitual. Ha vist tres targetes grogues, d'això també ha parlat, i del proper rival que ve de perdre, ho explicàvem abans a la Champions, l'Atlètic de Madrid, com pot rebre això el dissabte al Girona en aquest partit d'un quart de cinc de la tarda. Romeu.
Contra aquests equips jo crec que si afecta és negativament pel següent rival. Si han perdut, si guanyen, doncs van en dinàmiques positives, però si perden sempre busquen una reacció i més a casa. Estic segur que això ho utilitzen com una miqueta este fuel, esta gasolina extra, esta ràbia per poder treure un resultat positiu el més aviat possible. A més, tenen jornades i partits importants per anar-hi les pròximes setmanes, si volen continuar a la Champions i competir bé la Lliga. I això fa que t'ho posin encara més complicat.
Veurem què passa. Ve de dues derrotes seguides al Girona, que a la classificació de primera és 13è amb 7 punts.
I un apunt de futbol femení, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça jugarà dos partits de la fase de grups de la Champions al Camp Nou.
Dels tres que ha de jugar com a local seran dos, el que juga contra el Bayern de Múnich el 24 de novembre, un dijous a 6:45 de la tarda, bon horari per anar amb els petits, i també el partit contra el Rosengard suec el 21 de desembre, dimecres a les 9 de la nit. El primer partit de la fase de grups contra el Benfica no es pot jugar al Camp Nou perquè és dimecres 19 d'octubre, un dia abans que el partit del Barça masculí contra el Villarreal a l'estadi. Per tant, aquest duel contra el Benfica es disputarà el Johan Cruyff a les 9 de la nit. Pels partits del Camp Nou, el club ha anunciat que hi haurà prevenda exclusiva i descomptes per socis amb entrades entre els 6 i els 26 euros. Després dels dos rècords mundials d'assistència de la temporada passada al Camp Nou, veurem com estan les obres al Camp Nou per aquelles dates i si el femení pot arribar a aquella xifra històrica de 91.648 espectadors aconseguida contra el Wolfsburg. I deixa'm fer-te un apunt, una altra bona notícia. Bruna Vilamala ha tornat a entrenar avui després de gairebé un any de baixa, també torna a la feina. Aitana Bonmatí, que encara no ha jugat cap minut aquesta temporada.
Magnífic, gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí el futbol.
Este miércoles llega la Operación Champions. Vive el mejor fútbol del mundo. Vibra con la Liga de Campeones.
Alégrame el día.
Y no hay mejor sitio para vivirla que Tiempo de Juego.
Lo auténtico.
Desde las 8:30, Real Madrid, Shakhtar, Sevilla, Borussia Dortmund. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Busquem les notícies al món del bàsquet, Albert, començant per Kuric.
Sí, que està lesionat. És baixa indefinida al Barça. Per què? Per un traumatisme cranoencefàlic que va patir el diumenge després de rebre un cop al partit davant el Baskonia. És una lesió que ja va patir la temporada passada Kuric. Infermeria del Barça, Mirotic i Kuric. I veurem aquesta dosificació i també pel tema dels cupos la figura de Corey Higgins, que només ha disputat 4 de, perdó, que s'ha perdut 4 dels 6 partits oficials del Barça. Més coses, el Baxi Manresa ha debutat amb victòria a la Champions. Victòria 73-76 a la pista del Limoges en l'estrena de la competició. El conjunt manresà que ve de jugar millor els minuts finals. Ho va fer davant el Granada, la Lliga Endesa, i davant el Limoges en aquest partit de la Champions. I avui comença la Lliga Femenina. Ho fa amb 3 catalans. Teníem l'Espart Girona, el Cadí la Seu i s'afegeix el Futbol Club Barcelona. Primera jornada, avui juguen els 3. Apunteu, 8 del vespre, Espart Girona, València. És bon partit pel conjunt que entrena Bernat Canut. 8 del vespre, Cadí la Seu, Ozono Global. I 8:45 de la nit, Innova Leganés, Futbol Club Barcelona.
I acabarem amb una notícia curiosa. Aràbia Saudita organitzarà els Jocs Asiàtics d'hivern. Jo pensava que allà hi havia més sorra que neu, però en fi, Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Batllori? Sí, molt bona tarda. Suena a fake news, pero es de verdad, ¿eh? Ahora que está de moda esta expresión, pero Arabia Saudita será la sede de los Juegos Asiáticos de Invierno en el 2029 en el complejo de Trojena, ubicado en la ciudad futurista de Neom, a orillas del Mar Rojo y a 2.600 metros de altura. Los Juegos acogerán pruebas de esquí alpino y nórdico, patinaje artístico y de velocidad, hockey hielo, curling, saltos de esquí o snowboard. El piloto de Skeleton, Ander Mirambell, que ahora es director deportivo de la federación, valora el éxito que pueden tener estos Juegos en pleno desierto.
A nivell esportiu no és descabellat, és molt, molt, molt petit comparat amb uns Jocs Olímpics d'hivern, però sí que és un projecte que a mi m'impacta perquè és com si els Monegros muntéssim un resort d'esquí. I aquí està la pregunta, a nivell de sostenibilitat, a nivell de projecte ecològic, que és el que està buscant el Comitè Olímpic Internacional en les properes candidatures. Amb dubtes, amb ganes de veure el projecte a nivell arquitectònic, però a nivell esportiu no tinc cap dubte de que és totalment factible el ser un format tan petit.
Son declaraciones de Mirambella Sports Cope. Además de una pista de esquí en medio de las montañas, el proyecto incluirá hoteles de lujo, un lago, un complejo residencial, entre otras instalaciones. El gasto para las arcas saudíes será de 500.000 millones de euros. Por ejemplo, eso es la mitad del PIB del Estado español. Por cierto, que Arabia Saudí también se postula para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030 o del 34, candidatura para la cual también se postula Barcelona.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Última hora, Albert, alguna cosa?
Dues ràpides. Explica Marca que Xavi Alonso serà el nou entrenador del Bayer Leverkusen i Campazzo, bàsquet, negocia, sembla el Madrid una sucursal de la NBA, Campazzo negocia amb el Real Madrid després de 2 anys jugant als Nuggets.
Gràcies, Albert.
Vagi bé.
Marxem actualitzant l'enquesta Barça. Per què va perdre el Barça ahir? Creieu que per l'àrbitre el 28% només, que perquè va fer un mal partit, la majoria el 72%. Avui més tiempo de juego, més Champions a la Copa amb el Real Madrid Shakhtar i el Sevilla Borussia Dortmund. Que vagi bé.